Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes electorals que Quad.cat els ofereix en motiu de les eleccions del dia 25 de novembre. És moment avui per Esquerra Republicana i parlarem del programa d'aquesta formació amb la presidenta d'aquest partit a Sant Cugat, Mireia Ingla, que ja ens acompanya a l'estudi de Quad.cat. Molt bon dia, Mireia Ingla.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir a Quad.cat per parlar del programa de la seva formació. 183 planes té el seu programa, que vaig estar repassant aquest cap de setmana, i vostès han fet diversos actes a la ciutat per presentar aquestes propostes. Com estan anant aquests actes?
Bé, molt bé, va molt bé la campanya en general, a nivell de la nostra secció local, a nivell de Sant Cugat va molt bé, i també jo crec que a nivell nacional, no? És a dir, que s'està demostrant aquests actes que està fent el nostre candidat i altres representants de les llistes que estan fent actes arreu del territori que tenen un gran poder de convocatòria. Penso que són unes eleccions molt importants per nosaltres, la gent d'Esquerra. Diem que aquestes són les nostres eleccions perquè ens sentim molt còmodes en el discurs que tenim, perquè en definitiva el que estem dient ja fa molt temps que ho hem fet, i per tant el programa també és molt llarg perquè nosaltres ho teníem molt estudiat, això de la independència. Llavors diguéssim que no ens hi hem posat a última hora, que la majoria de les qüestions ja les teníem estudiades i l'únic que hem fet és recollir-ho tot en el programa electoral.
Vostès es presenten amb el lema Un nou país per a tothom i amb la independència com a bandera. Diu que ja han preparat molt el procés de la independència, però si vostès el dia 26 tenen un poder fort a l'hemicicle i han de fer la independència de Catalunya, com ho faran? Perquè tothom està parlant de la independència, però no del com.
Sí. Bé, quan diu un poder fort, es refereix si guanyem les eleccions?
Si tenen capacitat d'influir en aquest procés.
A veure,
si
guanyem...
depengués de vostès.
Clar, si depèn de nosaltres, que voldria dir que guanyem les eleccions i ho féssim, a més, amb una majoria absoluta, aquell mateix dia nosaltres diríem que proclamaríem la independència, perquè entendríem que els catalans i les catalanes, de forma majoritària, si és una majoria absoluta, clarament majoritària, han apostat per un partit que és clarament independentista. Per tant, entenem que tothom que ha votat Esquerra Republicana vol la independència de Catalunya. Per tant, diguéssim que tindríem la legitimitat del poble català, que s'ha expressat sobiranament, proclamaríem la independència i de ben segur que a curt termini es faria un referèndum perquè ratifiqués això el poble de Catalunya, perquè el que volem és que el procés sigui molt contundent, per entendre'ns, molt clar, molt legítim, i per fer-ho doncs cal una proclamació unilateral, es podria fer a partir del Parlament amb majoria absoluta d'Esquerra, i després la ratificació del poble de Catalunya. Aquest seria l'escenari si guanyem les eleccions per majoria absoluta.
Tenim pendent, però, el debat sobre la Unió Europea. Aquest cap de setmana hem tingut unes declaracions del president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, que ha ratificat que si Catalunya se separés d'Espanya quedaríem fora de la Unió Europea, que és una de les pors que té bona part de la població. De fet, si mirem les enquestes, veiem que la gent dona més suport a la independència si ens quedem dintre la Unió Europea, i si ens quedem fora, la gent no hi dona tant suport, però clar, aquesta incògnita vostès no la resolen en aquest procés.
Home, sí que no la resolem definitivament per una raó molt clara, és que la Unió Europea, des del punt de vista oficial, no pot donar una resposta sobre què passaria si mira el que són els convenis de la Unió Europea, perquè no existeix en aquests moments. Per tant, qui digui que Catalunya sortirà de la Unió Europea si fóssim un estat independent, senzillament menteix, perquè això no és veritat. El que sí que nosaltres, clar, diem, a veure, no diu que sortirem, ni tampoc diu clarament que ens quedarem, però llavors, utilitzant el sentit comú, utilitzant els precedents i utilitzant la lògica política i democràtica, perquè aviam, la Unió Europea ha rebut el Premi Nobel de la Pau, suposo que està per la democràcia dels pobles i per la democràcia dels ciutadans i ciutadanes, que si democràticament, legítimament, majoritàriament decideixen que volen anar cap a un estatus nacional diferent, la Unió Europea ho ha de respectar. Per què? Perquè els catalans som ciutadans i ciutadanes europeus. La Unió Europea, vostè creu que els ciutadans i ciutadanes que ja han adquirit la condició de ciutadans europeus perquè formem part d'un estat que forma part de la Unió Europea ens deixaria, per dir-ho col·loquialment, tirats? No té cap sentit. I després tampoc no té cap sentit perquè el propi estat espanyol no li interessa que Catalunya surti de la Unió Europea. Vostè s'imagina que els productes espanyols que es van a vendre al mercat europeu i han de passar necessàriament el 70% dels productes que van a Europa passen per Catalunya? Vostè creu que la Unió a Espanya li interessaria que aquests productes paguessin aranzels perquè hi ha unes aduanes? O vostè creu que Alemanya, que té una multinacional o més d'una en el territori català, li interessaria que aquesta multinacional important per la seva pròpia economia interna formés part d'un país que no forma part de la Unió Europea, amb tot el que implicaria? No té sentit.
Però jo em remeto a les paraules de Durão Barroso i també de la vicepresidenta Viviane Reding, que han dit que quedaríem fora i que hauríem d'iniciar un procés, i aleshores necessitaríem el vistiplau de tots els estats, que ja sabem que això no es decideix fent fent un cafè i que l'estat espanyol, malgrat aquestes coses que vostè deia, molt d'interès en que nosaltres entréssim a la Unió Europea, no sé si ho tindria.
Bé, jo crec que s'ha de matitzar dues coses. Una, aquesta gent han dit coses diferents. Hi ha hagut un dia han dit una cosa, un altre dia han dit una altra. Sospitosament, quan han fet declaracions en positiu, han hagut de rectificar. Home, l'estat espanyol, com a estat que és, té una maquinària darrere potent. I a nivell diplomàtic també.
Fa joc brut, l'estat espanyol?
Segur. No en tinc cap mena de dubte. I això és evident. El ministre d'Afers Exteriors, el García Margallo, sabem tots que ha remès una carta a tots els consulats explicant per què no han de donar suport a la independència catalana. A l'estat espanyol hauria de fer un exercici de democràcia i respectar un dret com l'autodeterminació, que és un dret fonamental i que en qualsevol cas, un cop l'exercim, la majoria de la població decidís ser un país independent, hauria de respectar d'això. Es tracta de voluntat democràtica, de voluntat política, en definitiva, no? Perquè les qüestions es negocien un cop passen. Per tant, entenc que no es pot afirmar, qui ho digui, insisteixo, menteix, que Catalunya no formarà part de la Unió Europea. I a més, amb la successió de l'estat espanyol, és a dir, si una part del territori de l'estat se separa d'aquest estat, automàticament pot succeir la condició d'Unió Europea i es preveu als tractats l'ampliació interna de la Unió Europea. De fet, s'ha demostrat...
Vostès donarien el seu suport a una Catalunya independent fora de la Unió Europea, si fos l'únic escenari que...
Nosaltres no ens plantegem aquesta opció. Nosaltres volem una Catalunya independent i sabem que podríem formar part de la Unió Europea. Els catalans i les catalanes som europeistes d'entrada. Vam parlar abans d'Europa els catalans que els espanyols sabessin ni on era Europa. Per tant, no té cap sentit...
Espanya és Europa.
Sí, però la Unió Europea, bueno, quan parlava d'Europa em referia, a la Unió Europea, que és més recent per entendre'ns. Per tant, nosaltres aquest escenari no ens el plantegem perquè és un escenari que no passarà i per tant no té cap sentit ara parlar d'aquest escenari que no el té. Mira, ja té prou de feina el PP i el PSC en fer anuncis on expliquen que serem un país aïllat, empobrit, que marxarem de la Unió Europea. Ahir hi havia algun al debat que es va fer TV3 que parlava que marxaríem del sistema solar i no és que quedarem fora de l'euro, no, és que haurem d'anar amb l'intercanvi amb espècies, ens quedarem sense moneda. Es diuen unes coses amb tan poc sentit que només puc pensar que és una raó absolutament política.
Té sentit parlar d'independència en ple segle XXI tenint en compte que cada vegada el procés que s'està seguint a tots els països és cedir poder a estructures supraestatals o supranacionals?
Miri, és fonamental parlar d'independència per una raó, perquè parlar d'independència vol dir parlar clar i català. I és el que els ciutadans entenen. El llenguatge està per expressar-nos i perquè els altres ens entenguin. Quan una persona diu independència, en qualsevol àmbit, per entendre'ns, vol dir independència, no volen dir altres coses. Per tant, d'entrada, s'ha de parlar d'independència perquè és una paraula clara que expressa exactament el que volem. Com a mínim, Esquerra Republicana. Els que no la pronuncien potser tenen raons per no pronunciar-la, en qualsevol cas que s'expliquin ells. Segon, miri... La Unió Europea, inicialment, quan es parlava de com volíem que fos aquesta Unió Europea, el mercat comú inicialment, etc., parlàvem d'aquesta interdependència, de que si els estats cedirien que les regions d'Europa... Què s'ha demostrat? S'ha demostrat que qui manen són els estats. Qui no té un estat no té res a dir. Qui no té un estat no té cap capacitat política d'incidir enlloc. Nosaltres volem un estat i per tenir un estat el volem independent i per això parlem d'independència. Que després, com que formes part d'Europa, hi ha una sèrie de vinculacions entre els propis països de la Unió Europea, entre les polítiques de la Unió Europea. Perfecte, nosaltres entrarem en aquesta dinàmica i acatarem tot això. Però parlar d'independència té tot el sentit del món perquè és una paraula clara, clara, clara.
Imagini's un referèndum sobre la independència de Catalunya i que guanya el sí o el no, és igual, amb un 55% dels suports i que l'altre 45% s'hi oposa o hi dona el seu vistiplau. Haurà valgut la pena fer aquest procés per tenir la societat dividida?
Sí.
Nosaltres... Vostè prefereix una societat dividida amb un 55-45 i que passi això en lloc d'estalviar-se aquesta divisió?
No. Ara dic que no, perquè clar, m'ha fet dues preguntes.
Sí.
Llavors, a la primera sí, a la segona no, perquè la primera volia matitzar. Jo no vull una societat dividida, per damunt de tot que no la vull, i és obvi. Però la primera pregunta que era, si haurà valgut la pena, a veure, nosaltres estem dient, i en aquest sentit jo crec que tots els partits sobiranistes coincidim, en que seria molt important tenir una àmplia majoria, en qualsevol dels dos casos, jo per, no, parlo del meu, una àmplia majoria a favor del sí.
Quina xifra és una àmplia majoria?
Bueno, s'ha parlat en altres processos a Quebec o a Escòcia, es parla del 60%, a vegades el 65%, depèn. El límit el podem posar on vulguem, com més millor, això és evident. Ara, el 55% és més de la meitat, no? Doncs haurà valgut la pena. Per què haurà valgut la pena? Perquè la fractura només la tenim si guanya el sí pel 55%. Escolti, i què passa? Que llavors ens hem d'envainar el 55% i el 45% que ha dit que no, si cal que ho, si acaba dient-ho, resulta que són els guanyadors. Home, la democràcia és el que és. Les lleis són la majoria. I la majoria és un vot més que l'altre. Això ja és una majoria. Que és preferible l'altre escenari que sigui una àmplia majoria? Evidentment. I nosaltres treballarem. I de fet ja estem treballant per explicar per què volem la independència. Perquè viurem millor. Perquè les coses aniran millor. I per això estem convencent a molts ciutadans i ciutadanes que aquesta és una bona opció i que, per tant, quan es doni el cas, puguin votar que sí. De fet, nosaltres fa molts anys que estem intentant convèncer la ciutadania. Hem arribat a un moment en què majoritàriament hi ha una convicció en què la independència és l'única solució que té el país i suposo que ja, evidentment, tindrem ocasió de parlar-ne per què. Però nosaltres volem convèncer a molta gent. Ara, escolti, les majories són les majories.
Si el govern espanyol diu que no al referèndum, què faran?
Si el govern diu que no, que ja li dic jo, el govern dirà que no, no cal tampoc ara que anem, que siguem tan políticament correctes, el govern, ja ho dic jo això, que el govern dirà que no, el govern espanyol, llavors nosaltres podem elaborar una llei que de fet ja s'està mig començant en el Parlament de Catalunya, aquesta llei on digui que no calgui l'autorització de l'Estat espanyol, perquè amb l'actual llei que tenim de consultes cal l'autorització de l'Estat espanyol, que òbviament no tindrem. Faríem una llei majoria, és clar, si tots estem per la labor, evidentment, dependrà de com serà la força del Parlament de Catalunya el dia 26 de novembre, per això no és tan important que hi siguem i molt, perquè llavors proposarem fer una llei de consultes que no calgui l'autorització espanyola, que evidentment també la tombaran i diran que és inconstitucional, i llavors nosaltres voldrem, buscarem el suport en el dret internacional. A Europa els direm, miri, aquí a l'Estat espanyol, un estat democràtic, amb una constitució, etc., no ens deixa preguntar a la gent què volen ser. Una cosa, i Europa dirà, com que no ens ho deixen? No, és que no ens ho deixen fer.
Però és una constitució que ha acceptat el poble de Catalunya en el moment en què es va fer un referèndum. Per tant, vostès volen saltar-se la legalitat que el conjunt de l'Estat ha acordat que siguin les normes de joc que ens hem de basar al dia a dia.
Nosaltres no ens volem saltar la legalitat, nosaltres volem canviar la legalitat. Escolti, les lleis sempre quan s'han aprovat, en el moment que s'aproven, és perquè majoritàriament el Parlament de torn les aprova. Però clar, també hi havia una època en què les dones no podien votar. I vostès pensen que aquella llei no l'havien aprovat en el Parlament corresponent? I tant, però les coses evolucionen. I per tant, quan hi ha una majoria de catalans i catalanes a través dels seus corresponents partits que els representen, que demanen el dret a l'autodeterminació, dret fonamental, dret a la radicalitat democràtica en la màxima expressió, no es pot modificar aquesta Constitució. Escolti, aquesta Constitució la van modificar en dos dies en ple mes d'agost, el PP i el PSOE, es pot modificar el que es vulgui. Però com que nosaltres amb el govern espanyol no hi podem comptar perquè incompleix, perquè no ens el creguem, perquè no ens en refiem i perquè mai ha fet res a favor nostre, diem, buscarem el suport internacional, no? Del que deia, anirem a Europa, els direm, miri, volem fer un referèndum i no ens el deixen fer. I per què ho farem això? Perquè Europa, a través de la Comissió Europea, a través del Parlament Europeu, dels seus diputats, ha dit sempre, i això ho repeteix moltes vegades el nostre candidat, l'Oriol Junqueras, sempre ens diu, Unita Democratic Mandate, vosaltres ens heu de demostrar que sou una majoria i que esteu disposats a passar per les urnes per demostrar-ho. El dia que hagueu passat per les urnes i majoritàriament hagi sortit el sí a la independència, us donarem el suport necessari.
Cal plantejar aquest debat tenint en compte que tenim un 25% d'atur, un de cada dos joves no té feina i la crisi que ens està impactant dia rere dia i que ha empitjorat la situació de vida de Catalunya d'ençà dels darrers últims dos anys, que és quan va haver les últimes eleccions. Val la pena dedicar tots aquests esforços tenint en compte la situació en què està vivint molta gent al nostre país?
No només val la pena, sinó que és fonamental, ara més que mai. Per què hem arribat on som? Per què aquesta àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes comencen a creure o creuen ja molts amb convicció que la independència és l'única sortida? Per què ho creuen? Doncs perquè el context econòmic és esgarrifós. Llavors, en el moment en què tu com a país expliques i demostres que tens recursos suficients, que tens idees suficients, que comptes amb el capital humà suficient per sortir-te'n com a país des del punt de vista econòmic, és quan encara els ciutadans se n'adonen més de dir, és que jo vull anar per aquí. Ara estem pujats en un vaixell, que és l'Estat espanyol, que està a la deriva, que s'està enfonsant. Home, doncs escolti, marxem, que més ajudeu-me. Per què?
És poc solidari això de marxar, no?, quan el vaixell s'enfonsa.
Home, no, solidari, després de tants anys... Ui, solidari seria si ho haguéssim fet l'endemà fa 30 anys, després de 30 anys, de pagar impostos i que 16.000 milions no tornin. Després de tants anys d'intentar dialogar i de tants anys de demanar, d'acord, ara un concert econòmic, ara una altra cosa, ara l'altra, que ens tombin totes les nostres decisions... això és insolidari. Miri, és que ens mereixeríem un monument. No només no som insolidaris, sinó que ens mereixeríem un monument. I a més, a la crisi econòmica recent ha accelerat aquest procés. Nosaltres tenim un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros l'any. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres generem riquesa, que nosaltres tindríem recursos, però clar, ens els volem gestionar nosaltres. Nosaltres volem decidir, també, el dret a decidir què fem amb els nostres ingressos, que hi són, que els tenim, i per tant volem decidir que aquests ingressos serveixen per millorar la situació econòmica dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per Esquerra Republicana, la independència és una necessitat des del punt de vista, perquè ens entenguem, nacional, per un tema identitari, que se'n respecti la cultura, la llengua, la història, tot això, però a més ens sembla una eina fonamental, perquè per nosaltres la independència no és un objectiu en si mateix, és una eina per tenir unes condicions de vida millors.
Ha parlat de les coses positives, però també tindríem de negatives, almenys això diuen els contraris a la independència. Tindríem un boicot als productes catalans, que molta gent xifra en un 4% del PIB, insisteixo. Val la pena fer aquest pas tenint en compte que el principal mercat de l'economia catalana, que encara és l'estat espanyol, podria fer aquesta mesura d'asfíxia contra les nostres empreses?
I jo continuo dient que val la pena, i tant que val la pena, i li explicaré el perquè. El boicot a Catalunya ja l'hem patit. De fet, hi ha empresaris que diuen que tenen un boicot permanent pel fet de ser una empresa catalana. Això tampoc no és nou. Però, en fi, parlem del boicot en el sentit estricte de la paraula, quan ha estat de forma expressa i manifesta, no? S'han fet declaracions i s'ha dit anem a boicotejar els productes catalans. Ja ha passat. Va haver el famós boicot del Cava, diguéssim, no? Que no es van pas estar-se'n d'expressar aquesta voluntat de fer boicot. I el vam superar, per què? Perquè vostè ha dit, home, el principal mercat dels productes catalans és Espanya. Doncs miri, sí, en el que portem del 2012 ja no. En aquests moments, el principal mercat dels productes catalans ja no és Espanya. Amb poca diferència, però ja no l'és. Per què? Doncs perquè els empresaris catalans, que sempre han demostrat tenir vista pels negocis, que sempre han estat persones responsables, que sempre han mirat totes les opcions perquè les seves empreses funcionessin i tiressin endavant, han vist que és important, ja no només perquè Espanya és Espanya, sinó perquè tenir un sol, diguéssim, consumidor no és una bona política econòmica, i ens s'han obert també en el mercat europeu, amb la qual en aquests moments nosaltres tenim molt més mercat a Europa que a Espanya. Però a més, apel·lo també al sentit comú dels espanyols. Vostè creu que en un moment amb aquestes dificultats econòmiques que frenen tant el consum de tots els ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol, productes catalans competitius perquè són propers, per tant vol dir amb un cost inferior, amb preus competitius i amb qualitat garantida, deixarien de consumir per anar a buscar aquests productes a qualsevol país d'Europa, amb el que això suposaria d'encarir-ho? Jo crec que això podrà durar 4 dies, una setmana, però jo crec que el sentit comú prevaldrà i continuaran comprant productes catalans. Nosaltres volem continuar tenint una bona relació amb Espanya com a bons veïns, i estic segura, Catalunya segur, però Espanya en sortirà beneficiada.
El PP adverteix que ens quedarem sense les pensions que tenim ara. De fet, ha fet diversos actes en residències de gent gran advertint que podríem veure com no podem pagar les pensions a la gent gran, que també és un dels riscos que ens trobem.
Bé, no és un risc, això és una política que està fent el PP. Lamentable, lamentable veure la candidata del PP en aquestes residències amb gent grans, que ja no puc ni imaginar el que els està explicant, aquest discurs de la por, aquest discurs, i a més amb un col·lectiu tan vulnerable com és la gent gran, és que pràcticament es podria qualificar d'indecent això. Miri, en aquests moments el que es pot garantir al 100% és que formar part d'Espanya posa un risc greu poder cobrar les pensions. Aquesta és l'única realitat, perquè tothom sap que les pensions es paguen amb la gent que està treballant. Evidentment, és a dir, els propis treballadors donen la capacitat per les pensions contributives i les no contributives. En el fons de reserva de pensions de la Seguretat Social espanyol no hi ha un duro, no n'hi ha. Tot el que podia haver-hi està tot en deute públic, no hi ha res. Vull dir que la gent no pensi que l'estat espanyol té una caixeta i va repartint diners. Aquí no hi ha ni un duro. Per tant, nosaltres, que a més tenim un atur una mica més baix que l'espanyol, però que quan tinguem un estat independent generarem molt menys atur perquè generarem molta més ocupabilitat, i després espero tenir ocasió de parlar-ne de com ho farem, tindrem la capacitat suficient per pagar aquestes pensions. Per tant, el discurs de la por, insisteixo, és lamentable que s'utilitzi aquest col·lectiu de la gent gran i que es diguin mentides com tantes, que si obligarem a canviar els cognoms. Aquesta gent s'oblida que durant 40 anys de franquisme els cognoms sí que es canviaven i es traduïen al castellà noms i cognoms, i que després es va fer una llei on es permetia que els catalans que volguessin voluntàriament canviar i traduir-se els cognoms i els noms, que era tot un dret, es podia fer. però d'aquí a obligar, vostè creu que un país com Catalunya, amb el que hem patit des del punt de vista lingüístic, anirem a fer canviar els cognoms a ningú? És que això no s'ho creu ningú.
Quan sento els arguments dels independentistes, sempre veig que la culpa és de Madrid i que mai hi ha un exercici d'autocrítica del que s'ha fet malament des de Catalunya i el que les polítiques fetes de Catalunya mal fetes han comportat per als catalans. No veig aquest exercici d'autocrítica mai.
Bé, doncs, potser ho hauríem de fer millor, perquè hauria d'haver autocrítica i n'hem de tenir d'autocrítica. Per tant, si no l'he sentit mai, alguna cosa estem fent malament.
Dic, també. Victimisme, ja. Madrid.
Bé, jo crec que tampoc, sincerament, eh?
Home, dèficit fiscal, boicot...
Però... És que el dèficit fiscal no és un victimisme, el dèficit fiscal és una realitat. Tot el que s'expressa i es tradueix en xifres, a mi em sembla que és una realitat. Per tant, no es tracta de victimisme. El boicot, jo ja he dit que he tret importància en el boicot. Estic convençuda que, a més, no ens faran boicot suficient com perquè això sigui un problema. Jo crec que ara més que mai estem fent, i perdoni, jo ara parlo per Esquerra, estem fent un discurs positiu, un discurs sempre en positiu i des del punt de vista inclusiu. Clar que tenim mancances com a país, però nosaltres estem proposant un model social i econòmic que ens faci sortir d'aquest atzucat basat en polítiques concretes i en propostes concretes que són del tot positives perquè són realistes i els hi aniré explicant. Per tant, victimisme no, però home, víctimes no hem estat.
Victimistes... Ricard, giro la pregunta. No ens aporta res formar part de l'estat espanyol, re positiu?
A dia d'avui no. No.
Res de res?
No, en absolut. Perquè el que ens pugui aportar de positiu ho podem tenir a nivell de relacions de bon veïnatge. És que cal ser-hi a dins i cal estar subjugats com n'estem des de tots els punts de vista perquè això sigui positiu. Miri, jo les relacions les entenc des del punt de vista de llibertat individual i en aquest sentit de la llibertat de tots els pobles per ser un mateix. Escolti, és que no tenim per res en contra d'Espanya, sobretot del poble espanyol. Ara, de la manera que hem funcionat al llarg de la història perquè ens hauríem de remuntar molts anys, eh? Jo crec que ja va ser hora que cadascú agafi el seu camí i segur que per separat tindrem una excel·lent relació.
Estem parlant d'independència i aquestes eleccions és un dels punts principals del que debaten els partits. Calia de veritat uns nous comicis per tirar endavant aquest procés, tenint en compte que hi havia una majoria de CiU, Iniciativa, Solidaritat i Esquerra que podien haver fet el mateix procés? Perquè una nova cita electoral amb el que suposa de despesa, desgast per als partits polítics i també desgast per a la població, valia la pena organitzar aquesta cita electoral?
Probablement no calia, podia no caldre, però també és veritat que necessitaven que el partit majoritari, en el que en aquests moments fins ara ha estat governant, i probablement continuarà governant de forma, ja veurem, però majoritària, és a dir, decidirà el govern, havia també de clarificar-se el que volia. També li diré que hi ha moments que penses que no s'ha clarificat gens. També li dic, escoltant segons quins dirigents de Convergència i Unió, tampoc no sé si ho tenen molt clarificat. Però en qualsevol cas, segurament ha valgut la pena a la convocatòria de les eleccions perquè ells s'han vist obligats a clarificar el missatge. El que li deia abans, no? Haver de parlar clar i perquè els ciutadans i ciutadanes sàpiguin amb què ens trobem. Per tant, hi havia una majoria sobiranista, és veritat, però això ha obligat també a Convergència i Unió a fer el pas i s'ha vist obligat, i ells ho diuen i entenc que és veritat, a partir de l'11 de setembre, pensem que Convergència i Unió parla, anava a dir d'independència, però no en parla, parla d'estat propi, estructures d'estat, interdependència és igual, tota aquesta colla d'eufemismes, però en parla a partir de l'11 de setembre perquè diu que s'ha vist en pes, no, per la societat civil, no, pels moviments ciutadans, s'ha vist en pes i això l'ha obligat a fer aquest pas. Bé, és la realitat que tenim.
Si depengués d'Esquerra en un estat català independent, quines serien les llengües oficials? Català i castellà o només el català?
No, el català i el castellà serien les llengües oficials.
Això no és un risc pel català? El fet que hi hagi la cooficialitat?
No, perquè...
Ho dic perquè molts lingüistes diuen que en igualtat de condicions la llengua gran, que és l'espanyol, per nombre de parlants, sí, bàsicament, s'acabaria menjant la petita.
Sí, és evident que en aquests moments la cooficialitat, formant part de l'estat espanyol, també és cooficial, el català i el castellà, no? El català és oficial a Catalunya, hi ha hagut aquesta supremacia, perquè ja no és només un tema de la llengua, és de l'estat del darrere que dona suport en aquesta llengua. El castellà està per damunt del català en l'ús social, òbviament també aquí a Catalunya, perquè té una maquinària de l'estat molt potent que el potencia, no? Clar, nosaltres, si som un estat independent, aquí l'estat català ja vetllarà pel compliment de la normativa perquè el català sigui idioma oficial i sigui idioma predominant i preferent en l'administració de justícia, en compliment com de la llei del cinema, per exemple, no? Aquestes dues qüestions ara no s'escapen al nostre control perquè no tenim estructures d'estat per vetllar per això. En el moment en què Catalunya sigui independent, vetllarà per això. I l'altra part, no? com no ha de ser el castellà un idioma oficial si tenim una amplíssima majoria de catalans i catalanes que tenen el castellà com el seu primer idioma, com la llengua materna? El nostre procés independent, el que Esquerra Republicana proposa, vol que sigui absolutament majoritari i inclusiu. Parlin el que parlin, pensin el que pensin, se sentin com se sentin. Catalunya serà un país obert per a tothom, per a tots els catalans i catalanes.
I l'anglès?
Evidentment, també, és que aquesta és la part que també li volia afegir, també, perquè nosaltres hem pensat en un... que no tindria cap sentit només quedar-nos en el català i en castellà. Nosaltres creiem que l'anglès fins i tot té la cap... Vaja, hauria de ser un idioma vehicular total, no? A les escoles hauríem de reforçar moltíssim la presència de l'anglès. Aquest ja és indiscutible, eh?
Parlem de la crisi estrictament, tot i que hi ha hagut referències en aquest primer bloc. Tenim un 25% d'atur, 800.000 persones que no troben feina, més de 800.000 persones, un de cada dos joves tampoc tenen feina, veiem com a Càritas cada vegada les cues són més llargues. Vostès quina fórmula, ja sé que és molt complicat resumir-ho, volen aportar des de l'hemicicle per intentar sortir d'aquest sotrac en què ens trobem?
Miri, el principal problema que tenim en aquests moments és que els que menys tenen són els que més han de pagar la crisi, i els que més tenen, que són una gran minoria, una minoria molt minoritària, són els que més tenen, són els que menys paguen la crisi, al contrari, fins i tot se n'estan enriquint. Aquest és el panorama, així d'entrada, fent una lectura ràpida del que està passant en aquest país.
Posi'm exemples.
Val. Miri, una àvia jubilada que pugui tenir 75 anys i tingui 8.000 euros en un dipòsit, no? Per la seva seguretat, en el futur, pel que li pugui passar, paga un 20% d'impostos. Una societat d'inversió, una SICAP, que pugui tenir 25 milions d'euros en el mateix banc que aquesta senyora, paga un 1% d'impostos. Això és just? Nosaltres volem una economia eficient, que faci remuntar el teixit productiu, però volem una economia justa. I perquè l'economia sigui justa, han de pagar més aquells que més tenen. Perquè si paguen l'IRPF, que paguem el tercer IRPF més alt del món i un dels IVAs més alts d'Europa, frenen el consum. Què passa? Si el que estàs fent és treure les pagues dobles als funcionaris després d'haver-los reduït el seu sou, aquesta gent no pot consumir, veritat? No pot consumir. Què passa quan no consumeixes? Doncs que hi ha botigues que han de tancar, hi ha autònoms que han de plegar, hi ha empreses petites i mitjanes que també han de plegar la seva activitat. Per tant, el que hem de fer és, aquells que són el col·lectiu més vulnerable, els hem de donar suport, rebaixar-los la càrrega fiscal i traslladar...
Però no tenim instruments per fer-ho, això. No podem tocar l'IRPF, no podem tocar l'IVA, no podem entrar amb les SICAPs.
Hi ha una part... Bé, però nosaltres estem parlant també del panorama quan també siguem un país independent. Però nosaltres volem donar...
Mentrestant, nosaltres
parlem d'independència a partir del 2014, això és d'aquí dos anys. A partir del 2014. Doncs, mentrestant, el que hem de fer és, per exemple, el sistema del servei d'ocupació, el servei d'ocupació que tenim en aquests moments és una eina pública que hauria de ser una eina activa de promoció de l'ocupabilitat a nivell de formació dels treballadors, per exemple. I hem de reforçar el que a nosaltres ens dona ingressos, que és una economia productiva basada en el comerç, basada en el turisme, basada en els serveis, és a dir, de petita i mitjana empresa, que en aquests moments, com li comentava abans, han aguantat molt bé l'embat de la crisi gràcies sobretot a les seves exportacions, i per tant els hem de donar suport en aquest sentit. I l'economia del coneixement també. Escolti, a pocs quilòmetres d'aquí hi ha la Universitat Autònoma, un campus d'excel·lència reconegut a nivell internacional, pioner en l'àmbit científic en moltes qüestions.
Sí, però aquestes universitats no estan en els rànquings de millors universitats del món, almenys l'Autònoma.
Però l'Autònoma està definit com un campus d'excel·lència. Si tenint en compte que el que envolta l'Autònoma, el Sincrotró Alba, totes aquestes empreses dedicades a la tecnologia i al coneixement científic, per exemple, és un bon moment per reforçar-ho. El que no pot ser és que tinguem un campus que se li reconeix l'excel·lència i se retalli a les universitats en recerca, perquè en aquests moments a la Universitat Autònoma tot el pressupost destinat a recerca s'ha de destinar a pagar despeses ordinàries, com per exemple una cosa tan elemental com els sous dels seus professors. Home, això no pot ser. Nosaltres volem invertir i volem dedicar i destinar més ingressos, més pressupost a la recerca i la innovació que el que s'està fent ara, per exemple.
Però vostès no són corresponsables d'aquestes retallades? Ho dic perquè quan vostès van governar, el deute de la Generalitat es va triplicar. Per tant, ara el govern de torn es va obligat a retallar allò que vostès es van gastar sense tenir els fons d'ingressos corresponents. Ho dic perquè quan va arribar la nova Generalitat, o va arribar Artur Mas al govern, va veure com s'havia triplicat el deute respecte al primer tripartit. Per tant, Els que estan ara, de fet, han de retallar allò que vostès van gastar sense haver buscat les fonts d'ingressos corresponents.
Bé, a veure, comencem pel començament, que és la millor manera. En aquests moments, el deute públic que té la Generalitat és bastant més alt que el deute que es va originar quan als 7 anys de govern del tripartit. Però miri, ara no entrarem en això.
Ho dic perquè si no els polítics sempre estan als altres
anys. Ah, sí, clar, ja, per si sí, però...
És que, per la ciutadania.
Mai ho hagués dit, però com que vostè ha fet el comentari, deixin com a
dir. I tant, vostè, respecte.
El que passa és d'aquells arguments que també repeteixen. Però miri, quan nosaltres vam estar governant en aquests 7 anys, a la conjuntura del nostre país era molt diferent a l'actual. Catalunya va créixer un milió i mig d'habitants. Això volia dir que s'havien de reforçar. Pensi que tota aquesta gent que arribava de fora, bàsicament, el que requerien més serveis públics, sanitat, educació, serveis socials. L'estat del benestar pur i dur es va haver de posar en marxa totalment durant aquests 7 anys. Es van haver de fer hospitals, es van haver de fer escoles, insisteixo, reforçar tot el tema de serveis socials. I això s'havia de fer perquè teníem un dèficit en aquell moment, per les circumstàncies que fos, però el teníem. I per això vam haver de, diguéssim, reforçar tot això. Això, primer, d'entrada. I això va implicar, aviam, els governs, les administracions, no són una empresa privada. Els diners els tenen per utilitzar-los en serveis públics. I això és el que va fer el govern del tripartit. Però al final del govern del tripartit ja es van haver de començar a fer retallades perquè la crisi ja començava a ser-hi. Per tant, que no se'ns tracti de responsables perquè això ja es va fer. Primera. Segona, les retallades són indispensables. Jo diria que és indispensable la racionalització de la despesa, però les retallades que ha fet Convergència i Unió són ideològiques. Les seves prioritats no són les nostres prioritats. L'austeritat no es pot entendre en un sentit dogmàtic, però sí en un sentit racional. És veritat, racionalitzar la despesa. Què volem nosaltres? El que li he dit abans. Que no paguin les retallades al col·lectiu vulnerable, als treballadors, que paguin les retallades als que més tenen. I Convergència i Unió, curiosament, fa pagar les retallades a aquells que menys tenen. Per què? Perquè retallen en educació, en escola pública, perquè retallen sanitat pública, perquè retallen serveis socials, però en canvi es va afanyar. Miri, Convergència i Unió jo crec que no ha complert res del seu programa electoral, només una cosa: treure a l'impost de successions per un 5% de la població, un 5%, i en canvi fa pagar un euro de recepta a totes aquelles persones que van a la farmàcia.
Són 50 milions d'euros, si no vaig errar.
El què?
El que va suposar l'impost de successions treure'l.
Sí, miri, però...
Vull dir que tampoc ara és una xifra espectacular.
Home, però ara estem per menys
tenir res. Vostès també van treure l'impost de successions quan estan governant.
Sí, perquè el que trobem injust és que hi hagués un impost de successions que una persona que hereda una casa dels seus pares que ha pagat tota la vida resulti que hagi de pagar sobre un impost de successions. Però quan estem parlant d'aquest 5%, el 100%, no som ni vostè ni jo, eh? Bueno, vostè...
No, jo no, ja li dic que no tinc cap propietat.
Ara m'he avançat massa, no? Però en qualsevol cas, aquest 5% és una minoria. Estem d'acord que és una minoria, no? Un 5% de la població. I en canvi, l'euro per recepta afecta a tothom. Vostè sap el que ha costat tota la maquinària per fer pagar un euro per recepta? El poc que costaria que aquest 5% pagués aquest impost de successions? Que és una quantitat petita. Miri, anem sumant, hi ha un frau fiscal, anem sumant, hi ha una sèrie de qüestions que si va sumant, home, jo no ho despreciaria. Per tant, les retallades són ideològiques. Nosaltres el que volem, en tot cas, és que paguin més aquells
vostès
que més
tenen. Vostès no haurien fet de retallades si haguessin governat?
Haguéssim fet...
Per exemple, què haurien retallat?
Haguéssim retallat el que li he dit. És a dir, no haguéssim tornat a l'impost de successions.
Estructura administrativa, per exemple?
Evidentment.
Què haurien retallat d'estructura administrativa?
És que,
perquè
clar,
els partits polítics aquí, quan es parla d'estructura administrativa, pep, no s'acaba de retallar res, bueno, perquè no, ni han marxat diputacions, ni consells comarcals...
Bueno, clar, si depèn de les diputacions estic d'acord, però tampoc no depèn de nosaltres, que va descosta, eh? Jo l'entenc.
Una catalana i una espanyola,
clar,
perquè
és
normal pensar.
Llavors, diputacions, fora. És que és evident, és que nosaltres això fa molt de temps que ho estem dient. Retallant en defensa? Però el que no es pot retallar és en educació, que estem hipotecant el futur del nostre país. Alemanya, quan ha hagut de retallar, que han hagut de fer, ha incrementat el seu pressupost en educació. I amb què ha retallat? Doncs en defensa.
Però si depengués de la Generalitat. Mentre siguem una autonomia, vostès d'on retallarien?
És un tema d'eficiència, també. Com a administració, diguéssim, tot el que depèn de nosaltres és un tema d'eficiència. Pensi que aquí, com que formem part de l'Estat espanyol, paguem totes aquestes qüestions que nosaltres no hi podem decidir, però tot això ens afecta directament. Per tant, diguéssim que ara és difícil dir el que retallaríem quan encara no tenim les nostres pròpies estructures d'estat, que nosaltres, a la gent d'Esquerra, entenem que les tindrem quan ja siguem un estat, no abans. Per tant, quan ja siguem un estat i construïm aquest estat independent amb unes estructures com a estat que necessitem, Aleshores hem d'utilitzar criteris de racionalització, criteris d'eficiència i, per tant, no construir estructures d'estat que no serveixen per res, com ha fet el Ministeri de Cultura, que no té competències, el del Ministeri de Defensa, etcètera, etcètera, etcètera.
Ha parlat abans de les balances fiscals, ha deixat anar la xifra dels 16.000 milions, que és una xifra que apareix constantment als mitjans de comunicació, però preparant l'entrevista he vist que hi ha altres economistes que asseguren que això de les balances fiscals depèn de com es miri. Per exemple, va haver-hi una que va presentar el PSC en el seu moment que va dir que el dèficit fiscal del 2009 a Catalunya va ser del 0,9%, i també n'hi ha una altra que, per exemple, depèn de com s'agafi el mètode, no diré els noms per no avorrir la gent, deia que el superàvit era, en aquest cas, per a Catalunya.
Bueno, clar, és que ara això... És que ara és...
No, ho dic perquè a vegades es dona per suposat aquest dèficit fiscal i es fa servir com a argument. Jo no dic que en aquell càlcul fent servir aquell mètode sigui així, però agafant-ho com ho agafis, depenent del mètode que facis, et surten altres xifres. Ho dic perquè és un discurs, una bandera que normalment s'agita i que des d'altres formacions es diu que això és pur victimisme.
Bueno, clar, però és que clar...
No, li presento sí, l'argument sí. Perquè...
No, no, i tant, que ser pur victimisme també és un argument polític. Vull dir, quan tu no saps què dir de l'altre, dius que es fa la víctima, però bé, llavors, clar, és una manera, vull dir, molt legítima de fer política. Les balances fiscals es van publicar per primera vegada en aquest país i en aquest estat, perquè Esquerra Republicana demanava que es publiquessin feia anys i panys, perquè això ja sabíem que passava, que hi havia aquest dèficit fiscal, però volíem que s'expressés amb números, perquè els números és el que tenen, no? Vull dir, el 8 és un 8, no? Ja no cal fer res més, això és el que vol dir. I per això nosaltres vam demanar, insistim amb la publicació de les balances fiscals, i finalment el govern Zapatero, crec que va ser l'any 2010, va començar a publicar per primera vegada les balances fiscals. I parlem de 16.000 milions d'euros, perquè diguéssim aquesta seria la xifra més estructural, perquè això va en funció del nostre PIB. Llavors, clar, com que també han disminuït els ingressos, hi ha hagut algun moment que nosaltres, el nostre PIB era un 10%, el que anava i no tornava, ara el dèficit fiscal està entorn al 8%. Hi ha hagut algun moment que havien arribat a ser 20.000 milions d'euros. Ara estem parlant de 16.000 milions d'euros perquè sembla que del 8% no baixa. Treus arguments de la màniga, dir que això no és cert, els números són els que són. I per tant, insisteixo, és molt legítim utilitzar aquest argument dient que això és mentida, que no hi ha aquest dèficit fiscal, però jo crec que és una realitat i és molt evident. Miri, vull dir, cadascú que pensi el que vulgui, però jo crec que és molt evident i que hi ha moltes més persones que acrediten la realitat del dèficit fiscal que no el contrari.
Què proposen per a les administracions locals?
Miri, les administracions locals tenen el greuge històric de que tenen un finançament insuficient, no? Com a administració més propera als ciutadans, han de fer front a moltes necessitats d'aquests ciutadans, perquè els ciutadans, quan tenen un problema, el primer que fan és anar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament els hi vol donar resposta, com una administració propera que és, lògicament vol donar respostes, i no pot. Per què? Perquè no té ingressos. I a més, últimament encara li han fet les coses més difícils. Per exemple, el PP ha fet una llei en la qual, a través de tota aquesta llei de regulació dels governs municipals, per exemple, ha reduït les aportacions per les escoles bressol, amb el qual ha obligat a la majoria dels ajuntaments a augmentar el que és el preu de les escoles bressol, per exemple, un tema.
La Generalitat si no... tampoc fa les transferències corresponents.
Bé, d'acord, però estem parlant, la Generalitat és el govern del país i també hi tinc a dir, però en aquests moments estic parlant de la bondat de formar part d'Espanya o no, que ja sap que el nostre discurs gira entorn a això, no?
Sí, però no oblidar que hi ha una administració que tampoc ha pagat, que és la de Barcelona.
El que passa és que nosaltres també tenim unes propostes com a govern de la Generalitat que... evidentment no estarien d'acord amb tampoc fer aquestes aportacions a l'escola bressol. Però això depèn ja de nosaltres. El que ens ve imposant no depèn de nosaltres. I aquestes reduccions en les aportacions ha obligat alguns ajuntaments que han volgut, doncs bé, ja que no ens aporta l'Estat, ho fem nosaltres, això és un cost pels ajuntaments. Per exemple, un altre tema, la llei de la dependència. Que la llei de la dependència havia transferit moltes competències als ajuntaments perquè ens semblava que era la millor eina per gestionar els temes que hi hagués de dependència dels ciutadans i ciutadanes a cada municipi, i també els ha tancat l'aixeta. Per tant, aquí ens cal, d'entrada, una nova llei de finançament local. Una nova llei de finançament local que per primera vegada equipari les competències municipals amb els ingressos necessaris per tirar endavant aquestes competències. Per tant, això és fonamental perquè les administracions locals, els municipis, són la cohesió social del nostre país. Quan es parla de cohesió social, que és tan fonamental per un país, es comença a parlar de cohesió social a les ciutats. Aquelles ciutats i aquells pobles que perdin la cohesió social voldrà dir que afectaran directament a la cohesió social nacional.
Sap què passa? Que fa tant de temps que sento això d'una nova llei de finançament per als ajuntaments, però de tots els partits. Que cada vegada que arriba a les eleccions faig la mateixa pregunta a tots els partits, em diuen que sí, però després a l'hora de la veritat, durant els següents 2, 3, 4 anys, depèn del que duri la legislatura, Si és no sé que... què passa, si es queden guardats els dossiers als calaixos o què passa?
Bueno, si Esquerra Republicana tingués una majoria absoluta i governéssim a partir del 26 de novembre, aquesta és una prioritat, li ben asseguro, i vostè que abans em comentava que s'ha llegit el nostre programa electoral, evidentment això ho porta Esquerra Republicana en el seu programa i ho faríem.
Què faran amb els peatges a la propera legislatura si vostès tenen influència en l'hemicicle?
Miri, respecte als peatges, evidentment, aquells peatges que ja hagin estat, aquelles concessions que hagin estat propagades, evidentment no es prorrogaran les concessions, aquelles que són d'empreses privades. Quan es tracti de peatges públics que gestiona una empresa pública, per cert, nosaltres volem conservar Tabasa com a empresa pública de peatges, Convergència i Unió ja ha proposat que desaparegui Tabasa.
No sé si faran tard, li anava a dir.
Sí, perquè... bueno, clar, sí, sí, farà, bueno, és clar, sí, sí, podem fer tard, per això demano als ciutadans i ciutadans que ens votin, perquè el 26 de novembre pues, és les primeres coses que podríem fer, per exemple, miri, llavors, que hi hagin peatges, bé, quan sigui qui que ho gestioni una empresa pública com Tabasa, que per tant, com a empresa pública i transparent que sigui, haurà d'explicar per què vol aquests recursos fruit dels peatges que recapta, doncs evidentment en podríem estar d'acord. I en qualsevol cas, mantenir les bonificacions de peatges que nosaltres ja havíem introduït, el peatge de les Fonts, aquest que està aquí al costat de casa nostra, que utilitzen milers de ciutadans i ciutadanes cada dia per anar a les seves feines, el peatge d'Alella, el peatge de Mollet, per exemple, no? Aquests peatges en què s'ha demostrat clarament que no són peatges de cap de setmana d'anar a esquiar a la Cerdanya, sinó que són peatges que s'utilitzen per anar a treballar la majoria de la gent que l'utilitza, doncs mantenir les bonificacions.
Una Catalunya lliure de peatges és possible completament? Quan... Ho dic perquè fa uns anys vostès manifestaven amb un cap de discurs Catalunya lliure de peatges i ara
no he canviat cap discurs.
Ho dic perquè en aquell adhesiu lliure de peatges
evidentment.
I ara
amortitzar... Nosaltres hem subscrit la campanya del No vull pagar i jo personalment l'he fet en més d'una ocasió i tinc les multes recorregudes com la majoria de catalans i catalanes que ho han fet. No, és que ja l'he explicat abans, no es tracta de que Catalunya no estigui lliure de peatges, no es tracta que nosaltres ara diem que hi ha d'haver peatges. Jo dic que com que és una fórmula per recaptar diners i que pugui utilitzar directament l'administració pública pel que sigui, li explicava, sempre quan sigui transparent i expliqui el perquè, en aquests moments, amb aquesta recessió econòmica que tenim, transitoriament, temporalment, pot ser una mesura, que no dic que hagi de ser l'única, però pot ser una mesura, per això dic, diem que no als peatges, és que volem un país lliure de peatges, però en aquests moments que necessitem ingressos, doncs no els aconseguirem. El que no farem és que aquests ingressos se'ls quedin les empreses privades, que són les concessionàries. En tot cas, si algú s'ha de quedar aquests ingressos perquè val la pena tenir-los temporalment, que siguin les finances.
Haurà de parlar amb el senyor Feiner, la Caixa.
Bueno, ja hi parlarem. De fet, ja hi hem parlat i tornarem a parlar. Cap problema. Bueno... És que no es tracta del que digues. Quan anem a parlar, nosaltres els exposem el nostre projecte, però nosaltres com a país i com a govern hem de tenir les coses clares.
Ara li citaré alguns sectors socials concrets del país. Li demano que llenci quina és la proposta general per a aquest col·lectiu. Què faran amb les persones amb discapacitats físiques i psíquiques? Què proposen, vaja, per a aquest sector?
Bé, doncs com també abans parlàvem de la llei de la dependència, nosaltres prioritzarem totes aquelles, tot el que sigui pagar pensions derivades a la llei de dependència, prioritzarem davant de qualsevol altra despesa. En aquest moment aquesta és la nostra prioritat.
Món de l'esport?
Bé, a banda del tema de les seleccions, no? Que aquesta és un somni que tenim molts catalans i moltes catalanes, a nivell d'esport també es tracta de que es promocioni i tot el tema d'equipaments que hi ha, equipaments que en aquests moments estan patint, també molt, equipaments esportius dels municipis que estan patint moltes retallades perquè no, realment no hi ha ingressos, aquest ha de ser un dels nostres objectius també, perquè hem de promocionar l'esport de base i per tant promocionar l'esport de base vol dir que hi hagi uns equipaments adequats en aquest sentit, per tant aquesta ha de ser una prioritat, perquè això també és un tema de cohesió social. Nosaltres sempre hem parlat moltíssim del el fet de que l'esport és un element de cohesió social integrador, no? un element d'igualtat entre tots els nens que practiquen l'esport. Per tant, l'objectiu, l'esport base és un dels nostres objectius.
Famílies monoparentals.
Bé, doncs també en la mateixa línia, el que no pot ser és que valorem les ajudes a les famílies, per exemple, s'ha de beneficiar només a les famílies nombroses pel fet de ser nombroses? No, aquí hem de tenir en compte també les seves rendes. Per tant, les famílies monoparentals que lògicament segur que tenen menys ingressos que una, pot ser que tinguin menys ingressos, pot ser que no, però d'entrada fem una visió més genèrica que famílies que puguin ser famílies nombroses, doncs tenen dret a tenir aquestes ajudes i més.
Pimes.
Bé, les pimes ja hem dit abans que són un model productiu, un model molt típic del nostre país, les petites i mitjanes empreses. I que aquestes empreses petites i mitjanes han dit que han sabut combatre molt aquest embat de la crisi amb què? Amb les exportacions. Llavors, per exemple, una forma d'ajudar-les seria ajudant-les a fer aquestes exportacions. Quin problema tenen les pimes en aquests moments? Falta de crèdit. Les entitats financeres no els donen crèdit perquè hi ha una situació complicada. Llavors proposem, per exemple, un banc públic que una de les finalitats que tingui és finançar aquestes exportacions com estan fent països, per exemple, com Alemanya, on ja es subvenciona les exportacions d'aquest tipus d'empreses que són un model productiu propi del nostre país.
Entrem en el bloc final de diverses preguntes relacionades amb el dia de les eleccions i l'endemà. Quin és el resultat que vostès es marquen com a objectiu de dir hem fet bé la feina, hem obtingut el que buscàvem? Ja sé que em dirà la majoria absoluta o guanyar les eleccions, però no, sent realistes tenint en compte les enquestes.
Seré realista. Nosaltres com a objectiu ens marquem en primer lloc ser la segona força i si no, o sigui, això, diguéssim, el titular, volem ser la segona força i estem treballant per ser la segona força perquè a més ho veiem a prop, però nosaltres el que volem ser és decisius. Nosaltres volem ser decisius de manera que el govern que surti del 25 de novembre, que probablement serà el de Convergència i Unió, no es tiri enrere en cap moment, perquè els nostres diputats, els que tinguem, 16, 17, 20, 15, seran tots independentistes. I els diputats de Convergència i Unió, 62, 63, 64, 65, hi haurà molts que no ho seran.
Ja han parlat amb Convergència i Unió, perquè ahir en el debat hi havia la sensació que Oriol Junqueras i Artur Mas no s'atacaven, almenys en el bloc nacional.
Ja, bé, té bastanta lògica que no s'ataquin en el bloc nacional, perquè diguéssim però, que en aquests moments...
Dir, vostè no porta en el seu programa la paraula independència, que era un argument
sí.
fàcil, o no va treure el
Miri,
nom de Duran i Lleida, que també era un altre
sí,
argument fàcil.
Sí, però també li he de dir una cosa, i no vull treure pilotes fora, però nosaltres tenim un candidat que tampoc... que és un candidat que sempre té la dèria de que s'ha de parlar en positiu i volia parlar en positiu i volia dir quines són les nostres propostes i no està per la labor de, diguéssim, perdre el torn que tens de paraula dient que el Duran i Lleida és el que és, que tots ho sabem, i en canvi explicar com és Esquerra. Perquè nosaltres, la nostra obsessió no és que no es voti a Convergència. Nosaltres amb aquesta campanya el que volem és que ens votin a nosaltres i perquè la gent et voti els has d'explicar el que tu vols fer. I si parles dels altres, els estàs fent a favor als altres. I nosaltres utilitzem en els moments en què tenim a la televisió pública per donar missatges, missatges positius, perquè el nostre lema és un lema positiu, un nou país per a tothom on hi càpiga tothom, i els expliquem i per explicar-los necessitem molt de temps i quan el tenim el temps l'aprofitem.
No sé segona força, a veure com el Partit Popular té aquest lloc en el Parlament, seria un fracàs per Esquerra Republicana?
Seria un fracàs pel país, seria un fracàs pel país. Fracàs per Esquerra Republicana difícilment ho serà, perquè nosaltres traurem uns bons resultats. I si fas la comparativa, tots sabem que traurem uns bons resultats. Una altra cosa és després podem filar més prim sobre si havia estat millor d'una manera o d'una altra. Però el fracàs, si el PP treu uns bons resultats, és pel país. Perquè el PP només té una obsessió, és no moure'ns d'Espanya, és polítiques recentralitzadores, és retallar sempre sobre els mateixos, polítiques neoliberals, i amb això, amb Convergència i Unió, s'hi troben molt a gust. No ens enganyem, fa dos anys que estan pactant tot. Quan és qüestions de models socials i econòmics, el PP i Convergència i Unió estan de la mà. Per molt que ahir l'Artur Mas i l'Alicia Sánchez Camacho feien veure que es tiren els plats pel cap. No és veritat. Ells, quan parlen de models socials i econòmics, estan d'acord. Quan s'enfronten és amb el tema nacional, d'acord, però han anat del bracet durant dos anys, Diputació de Barcelona, Corporació de Mitjans Audiovisuals, per favor, no fem a veure ara, i per tant nosaltres sabem perfectament que si Convergència i Unió no té a darrere algú com Esquerra forta, que cada vegada que tingui intencions de donar i girar, fer mitja volta i girar, nosaltres direm, no, continua endavant, el PP no només no li farà continuar endavant, sinó que li dirà, gira i ens trobaràs a nosaltres.
Sobre la segona posició en totes les enquestes, si sumes el vot directe d'Esquerra Republicana i Solidaritat, sempre queden en segona posició. Ja sé que és política ficció, però no se'n penedeixen ara de no haver estat potser més generosos per haver unit forces amb l'altra força independentista que ara té presència a l'hemicicle?
Bé, si no ens hem unit amb Solidaritat no ha estat per falta de generositat, han estat per...
Dit més generositat, eh?
Sí, inclús li accepto de generositat, vull dir, és igual, en general no depenia de només d'un tema de generositat, ni de més ni de menys, depenia d'un tema de que no ens hem posat d'acord, i si dues persones no es posen d'acord i no vull parlar de qui ha estat el responsable, perquè no entraré a parlar d'una altra força política que no en sigui la meva.
Imagines que el 25 de novembre les forces que impulsen o volen fer aquesta consulta / referèndum
sí.
no obtenen dos terços a l'hemicicle, que és la xifra que sembla que avala tirar endavant aquest procés. Seria una decepció?
Home, seria una decepció, no l'enganyaré. Per mi seria una decepció i per la gent d'Esquerra Republicana seria una decepció perquè som sobiranistes, i evidentment volem exercir el dret a l'autodeterminació i és important aquesta àmplia majoria. El que passa que ja l'he dit abans, quan parlàvem d'independència, una mica el mateix. Vull dir, si és majoritari, ho podem fer, no? I el que hem de decidir en aquesta campanya, el que hem d'ajudar a decidir aquest ampli sector dels ciutadans que encara estan indecisos amb el seu vot, per part nostra, evidentment, és intentar explicar el projecte en positiu, de forma inclusiva, i explicar-los de per què han de votar Esquerra Republicana i que, per tant, contribuir a que aquests dos terços sigui una realitat el dia 25 de novembre.
Tenen pensat un pla B per si hi ha un rescat europeu que intervingui les administracions de tot l'Estat?
Un pla B
intervingui Espanya. Que hi ha una intervenció, per tant, ens pertocaria dintre de l'Estat espanyol. No sé si vostès tenen pensat, escolti, quan ens trobem en aquesta situació hem de fer tal cosa, perquè no. La intervenció sabem quines conseqüències té.
Sí, evidentment, i aquesta no només no tenim pensat, sinó que aquest és un dels arguments pels quals encara, diguéssim, que consolida més la nostra proposta i, per tant, en el moment, com més complicat sigui la situació, com més complicada sigui, ara estem al llindar del rescat, no? Com més complicat sigui això, el nostre discurs més sentit tindrà.
Quants diners els ha costat la campanya i quants diners deuen als bancs? Per tancar l'entrevista.
Ostres, doncs, miri, no li sé dir. L'altre dia va venir a veure, no sé si arriscar-me a dir el que diré, però l'altre dia que va venir el diputat, el Marc Sangles, el dia que vam fer el debat, que vostè va moderar, per cert, també, i que va ser tot un èxit.
Gràcies.
Després del debat vam anar a sopar i vam anar parlant qüestions de campanya i tal, i diria que va dir que ha costat la campanya d'Esquerra 250.000 euros, però no ho tinc de veritat amb tota la reserva del món, perquè sincerament, és que clar, jo soc la presidenta de la secció local d'Esquerra.
I deutes amb els bancs? Que és un altre dels dubtes que a vegades sorgeix en campanya.
Esquerra és un partit que per damunt de tot és un partit totalment transparent en els seus comptes i de fet té moltes, diguéssim, normes internes a l'hora d'admetre donacions, per tant, entenc que no n'hi té.
Té un últim torn de paraula ara, que no s'ha dirigit a mi, sinó que s'ha dirigit a la càmera per demanar el vot als cinquatencs. Té un minut per llançar el seu missatge, quan vulgui pot dirigir-se a l'audiència. Vostè mateixa.
Bé, doncs, aquest 25 de novembre hi ha unes eleccions al nostre país que són transcendentals pel seu esdevenir. A nivell nacional, perquè s'ha demostrat que l'autonomisme i el federalisme no han deixat que Catalunya s'expressi com una nació que és, i de l'altra banda, perquè aquestes polítiques econòmiques regressives de l'Estat espanyol i també de la Generalitat en aquests darrers dos anys posen en qüestió l'estat del benestar i fan perillar la cohesió social del nostre país. Nosaltres considerem que en aquests moments, per sortir de la crisi, per generar més ocupació, el que cal és que el pes de la crisi el suporten aquells que més tenen i no aquells que menys tenen, perquè tenim un atur que és insostenible, un col·lectiu juvenil que té un atur del més del 50%, que un de cada tres catalans viu al llindar de la pobresa, que el 26% de menors de 16 anys viuen famílies en risc d'exclusió social, perquè amb l'estat espanyol es produeixen 60.000 desnonaments cada any. Això vol dir que la situació econòmica és molt complicada i que nosaltres apostem per la independència, per decidir què volem fer amb els nostres impostos, per aplicar un model social i econòmic que carregui contra aquells que més tenen i no contra aquells que menys tenen, perquè nosaltres volem defensar els nostres drets identitaris i perquè tenim tot el dret a ser independents en aquests moments, a més, és una necessitat. Per això considerem que Esquerra Republicana de Catalunya ha de ser decisiva en el proper 25 de novembre.
Mireia Ingla, presidenta Esquerra Republicana, segona, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuap.cat a explicar-nos el programa de la seva formació.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes electorals continua demà a Cugat.cat amb el torn d'Iniciativa. Moltes gràcies i molt bon dia.
Segueix les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a Cugat.cat.